Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea...
Turrón, turrón.
T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 9:45, a Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Els records són l'única riquesa veritablement nostra, l'únic tresor que ningú no ens pot prendre.
Artur Blader, L'edat d'or, 2008.
Ràdio Estel. Garraf, 96.8.
Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 15a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Puc ben dir que mai no vaig tornar de buit sempre que vaig buscar Déu enmig de l'angoixa i de la necessitat. Amb això està ja infinitament dit i altrament no puc ni més llegut dir res més. Tan important com fou per a mi tota experiència en aquells moments crítics, tan més inversemblant, anodina i opaca, n'esdevindria ara la relació si volgués adduir-hi tot de casos concrets. Com em feia feliç que innombrables petits esdeveniments m'encertissin amb la mateixa seguretat que la respiració és senyal de vida, que jo no em trobava sense Déu al món. Ell era vora meu. Jo era davant seu. Això és el que, amb premeditada omissió de tot llenguatge teològic, puc dir ara amb gran veritat. Com hauria desitjat d'estar-me també llavors de qualsevol sistema? Però qui hi ha que pervingui d'hora a la felicitat de ser conscient de si mateix en la seva pròpia identitat sense la presència de formes estranyes? A mi m'importava la meva salvació, i molt. Modestament vaig posar la meva confiança en un prestigi forà. Vaig lliurar-me per complet al sistema de conversió de la ciutat de Halle. Aquí es refereix una nota, es refereix a les ensenyances del pietista natural de Halle, August Hermann Franke, del segle XVII, que els seus deixebles transformaren en una mena de sistema de conversió. Vaig lliurar-me per complet al sistema de conversió de la ciutat de Halle i no hi hagué manera que el meu caràcter s'hi emmotllés. Segons les ensenyances d'aquest sistema, la transformació del cor ha de començar per un pregon esfereïment davant del pecat. En aquest destret, el cor ha d'acabar reconeixent, més tard o més d'hora, el càstig de què s'ha fet creditor i tastar, així, el gust liminar de l'infern, que és el que amarga el delit de pecar. A l'últim, hom percep una notable asseguració de la gràcia, la qual, tanmateix, s'amaga sovint al llarg d'aquest procés, i cal, llavors, tornar-la a buscar amb fervor. Tot això, en el meu cas, no s'esqueia ni molt ni gaire. Si jo cercava Déu sincerament, ell es feia trobadís i no em retreia res de les coses passades. Jo reparava prou bé en acabat on m'havia mostrat indigne i sabia, així mateix, on continuava mostrant-me. Però la reconeixença de la meva falta era feta sense gens de por. Ni per un moment vaig tenir terror de l'infern. La mateixa idea d'un mal esperit i d'un indret de càstig i de turment no podia trobar en absolut cap lloc en el cercle dels meus pensaments. Considerava ja tan infelices les persones que vivien sense Déu i el cor de les quals és tancat a tota confiança i a tot amor envers l'invisible, que un infern i unes penes corporals externes em semblava que foren per a elles més aviat una prometença de mitigació que no pas una amenaça d'enduriment del càstig. M'era dat de veure en aquest món només persones que covaven en llur pit sentiments odiosos, que es negaven a la bonesa de qualsevol mena i que es volien imposar a si mateixes i als altres la dolenteria, que s'estimaven més de tancar els ulls de dia només per tal de poder afirmar que el sol no emetia de si cap claror. Ben dir que mai no vaig tornar de buit sempre que vaig buscar Déu enmig de l'angoixa i de la necessitat. Quan vaig fer el llibre de la Simone Weil i la Dorothy Day, que es titula Per amor a la justícia, vaig descriure com aquestes dues autores expliquen la seva trobada amb Déu, la primera, i també doncs, algunes de les subsegüents. Per Simone Weil, certament l'encontre es va produir en un moment d'angoixa i de necessitat. És quan ella ha estat treballant a la fàbrica Renault i amb alguns altres, amb algunes altres experiències de treball d'obrera. Ella, Simone Weil, que era professora de filosofia i, a més, especialment mal dotada per les tasques manuals, va voler, tanmateix, fer aquesta experiència de treball obrer per poder saber de què parlava quan defensava els treballadors, per poder tenir una experiència de primera mà i perquè no li passés, com ella deia, que era el cas dels grans revolucionaris o teòrics de la revolució, com Lenin i Trotsky, i no diguem Stalin, que de fet no havien posat mai els peus en una fàbrica. Doncs bé, Simone Weil passa, diríem, una situació que per ella és d'extrema dificultat i d'extrema com trencament interior, i és després, tot seguit d'aquesta experiència, que té la seva primera experiència de Déu. Però, a diferència del que indica la frase que he triat del text d'avui, sempre que vaig buscar Déu, diu, enmig de l'angoixa i de la necessitat, Simone Weil no buscava Déu quan el va trobar. Ella estava en aquest llogaret de Portugal, un petit poble de la costa, i va trobar unes processons amb uns cants que les dones del poble feien a la vora del mar, en un context de Setmana Santa. I aquests càntics la van impactar i van ser per ella com una constatació de la densitat que podia tenir aquesta presència de Déu, i no només això en teòric, sinó de que ella podia tenir alguna cosa a veure. O millor dit, que si Déu existia, Déu havia de ser, com en aquell moment, aquells càntics i aquella processó i aquelles dones de Portugal li transmetien. I per això, això per ella, per Simone Weil, va significar dir que Déu estava al costat dels qui patien, al costat dels esclaus, i ella se sentia en aquell moment d'aquesta manera. Simone Weil el troba, doncs, en un primer moment en l'angoixa i la necessitat, però no quan el busca. I Dorothy Day, la seva experiència és completament distinta. Ella, l'experiència de Déu, la fa en un moment que anomena de màxima felicitat natural. És el moment en què, després d'una molt mala experiència amorosa, que acaba amb un avortament i amb un abandonament i amb un període d'alcoholisme, refà la seva vida al costat d'un home que l'estima i que la comprèn i amb el qual està a punt de tenir una criatura. És en aquest context d'embaràs i de relació amorosa feliç que Dorothy Day sent una presència a qui experimenta o per a qui experimenta un agraïment, a qui vol agrair aquesta felicitat que té. Sent Dorothy Day la necessitat d'agrair aquesta joia. En el meu cas, he tingut experiències de sorpresa, com de Simone Weil, que l'experiència de Déu ve quan no ets conscient de buscar-la i en moments de dificultat personal. També experiències com la de Dorothy Day, de sentir moments de plenitud en els quals sembla necessària aquest referent a una realitat a la qual vols agrair tot això. La realitat de Déu com aquest garant de la pròpia felicitat, o aquest que sosté la joia pròpia i la del món i la possibilitat que la vida sigui viscuda en plenitud i amb joia. Però també puc dir que conec el que l'autor o l'autora d'avui ens diuen què significa buscar Déu enmig de l'angoixa i de la necessitat. Però qui hi ha que pervingui d'hora a la felicitat de ser conscient de si mateix en la seva pròpia identitat sense la presència de formes estranyes? Qui hi ha que pervingui d'hora? Aquest pervindre d'hora entenc que significa que en la joventut, que en un període que encara és doncs, jove de la pròpia vida, s'adoni d'això que l'autor o autora ens està intentant expressar en aquesta frase. Com si ens estigués intentant parlar d'una experiència humana que es produeix en un moment de maduresa. I quina seria aquesta experiència? De què parla? La felicitat, diu, de ser conscient de si mateix en la seva pròpia identitat, i afegeix, perquè això sol, la felicitat de ser conscient de si mateix en la pròpia identitat, doncs ja sembla un objectiu o una possibilitat prou atraient. Però hi afegeix, i aquest és el que mostra, el que ens està intentant expressar amb aquesta frase, de fer-ho, de ser conscient de si mateix, sense la presència de formes estranyes. Com un podria dir, home, sembla obvi que només es pot ser conscient d'un mateix sense la presència de formes estranyes, sinó és com una contradicció, és com un engany, aquest creure's que hom arriba a la pròpia, al propi fons o a una claredat sobre la pròpia identitat i fer això a través de formes estranyes, doncs, com deia, sembla una contradicció o un autoengany. Però sovint aquest és un primer pas en aquest camí vers l'autoconsciència. Per exemple, i això és un exemple molt senzill que posaré ara, però doncs hi ha moltes persones avui en dia que coneixen eines d'autoconeixement, com pot ser, per exemple, l'eneagrama. Jo recordo quan en el monestir ens van venir a fer un curs de l'eneagrama que em vaig emocionar, diguéssim, entenent que amb aquella eina que m'estaven donant m'estaven ajudant a saber millor a conèixer-me a mi mateixa, a poder tenir un grau de lucidesa sobre els propis límits i també les pròpies possibilitats, doncs més profund del que havia tingut fins ara. No dic que això no fos útil en el seu moment, però això té un perill molt obvi i molt clar, que és confondre aquesta teoria de la personalitat o qualsevol altra eina que pugui ajudar en aquest sentit a obrir els ulls a la pròpia realitat, confondre aquesta part que és teòrica, que és un sistema, com ens diu l'autor o l'autora d'avui, confondre això amb aquesta percepció d'allò que en mi constitueix el meu interior, d'allò que no pot ser sistematitzat, d'allò que només pot ser percebut com a únic. Fins a quin punt pot ser negativa aquesta sistematització en l'àmbit del autoconeixement, de la intimitat pròpia, ho mostra el fet que no hi ha res que faci més ràbia que algú, com es sol dir, et faci la radiografia. Com dir, ah sí, en el cas de l'eneagrama tu ets un número tal, o tu ets un tipus qual, o qualsevol etiqueta que intenta explicar-nos, i aquest seria el problema, aquest reconeixement de la pròpia interioritat o de la pròpia identitat com quelcom eminentment subjectiu. I aquest mot el que significa és que no és possible objectificar-ho. Explicar-ho és tant com fer-ne un objecte cognitiu, un objecte pel meu coneixement. I quan d'allò que és viu, subjectiu i únic, se'n fa un objecte de coneixement, de fet, es mata en ell allò que li constitueix la seva vitalitat més fonda. Per això, el savi no és aquell que cada vegada sap explicar millor el món o a si mateix, sinó aquell qui, com Sòcrates, cada vegada és més conscient que només sap que no sap res. El savi, com aquell que és capaç de gaudir, de confiar, d'obrir-se a la realitat i d'interactuar-hi de formes cada cop més positives, sense, però, experimentar la necessitat de tancar-la en cap sistema. I sense confondre, sobretot, la veritat amb allò que jo he entès del món. Ni per un moment vaig tenir terror de l'infern. La mateixa idea d'un mal esperit i d'un indret de càstig i de turment no podia trobar en absolut cap lloc en el cercle dels meus pensaments. L'autora o autor rebutja aquesta aproximació a la fe, aquesta aproximació a Déu, des de la por. Sant Benet, en el capítol quart de la regla de Sant Benet, aquest capítol es titula Els instruments de les bones obres i conté 74 instruments. El número 44 diu tema el dia del judici i el número següent, el 45, diu esglaiar-se de l'infern. Sant Benet, per tant, s'hi considera aquesta por o aquest esglai com a quelcom positiu, com un instrument de les bones obres. Ara bé, no es queda aquí. No construeix Benet una espiritualitat basada en la por. Però potser és més realista que l'autora o l'autor d'avui en considerar o en atribuir, en permetre que aquest esglai o aquesta por tingui un lloc en la espiritualitat, almenys en els seus inicis. Perquè, com deia, això són el 44 i el 45, però ja el número 46 dels instruments de les bones obres diu desitjar la vida eterna amb tot el deler espiritual. Per tant, no es limita als sentiments negatius, sinó que introdueix aquesta noció de deler espiritual i que sabem, per exemple, que en el pròleg parla que no fugis esfereït de terror al principi de la vida monàstica si et sembla que és massa estreta o és massa dura, perquè a l'horitzó el que hi ha no és la severitat d'una austeritat sense més, el que hi ha és la promesa que correràs a ple cor pels camins de l'Evangeli amb el cor expandit. I, encara més significativament, al final d'aquest capítol quart dels instruments de les bones obres, Benet ens diu aquell que és la corona de tots ells. El número 74 és no desesperar mai de la misericòrdia de Déu. És la confiança i no el temor, l'eix de l'experiència de Déu. Que s'estimaven més de tancar els ulls de dia només per tal de poder afirmar que el sol no emetia de si cap claror. Sembla una afirmació una mica potser exagerada. Existeix això? Existeix aquesta possibilitat humana de tancar els ulls de dia per després poder afirmar que el sol no il·lumina? No sé si existeix aquesta possibilitat, però sí crec que tots podem tenir experiència de què significa tenir una manera, per exemple, un prejudici contra una persona i experimentar una resistència profundíssima a acceptar que aquella persona es comporti d'una forma amable, d'una forma noble, d'una forma, diguéssim, que contradiu aquest prejudici que tenim. Aquesta resistència, aquesta oposició, aquesta dificultat de veure amb senzillesa, amb humilitat, amb realisme, les coses tal com són i d'intentar encabir-les, tant sí com no, en el propi prejudici, sigui un prejudici com en aquest cas l'autor o l'autora ens expressen, un prejudici de tipus antitranscendència o sigui un prejudici, per exemple, de considerar a les persones que no tenen aquesta convicció o aquesta fe, considerar-les menys capaces d'experimentar l'empatia o d'experimentar la bondat. Text d'avui era de Johann Wolfgang Goethe i l'obra Els anys d'aprenentatge de Wilhelm Meister. Goethe, un dels gegants de les lletres alemanyes i universals, erudit, prolífic i influent com pocs, va viure a cavall entre el segle XVIII i el segle XIX. Els anys d'aprenentatge de Wilhelm Meister van ser escrits l'any 1795, quan Goethe tenia 46 anys. En aquesta novel·la expressa bé el xoc entre l'individu i la societat, el xoc entre una vida viscuda de cara en fora, simbolitzada pel teatre, en el qual el protagonista Wilhelm doncs és com el seu desig, la seva aspiració, el món del teatre i els aplaudiments, i una vida, això d'una banda, la vida viscuda cara en fora, i de l'altra, una vida que se sosté en la pròpia interioritat, que estaria expressada en les confessions d'una vella ànima que és com una novel·la dintre de la novel·la. És l'autobiografia espiritual d'un caràcter femení que, de forma inesperada, acaba tenint relació amb el protagonista Wilhelm. Aquesta noció de bella ànima la fa servir, per exemple, el filòsof Schiller, amb la qual fa referència a una persona per a la qual el deure i el desig no es contradiuen, sinó que coincideixen plenament. El caràcter femení, aquesta bella ànima, representa, com deia, el contrapunt a la trajectòria de Wilhelm, una trajectòria que no és mancada de sensibilitat, al contrari, però que ha cercat fins ara el de fora, el que des de l'inici es trobava al seu interior. En paraules de Sant Agustí, «Tard t'he estimat, o bellesa tan antiga i tan nova. Tard t'he estimat, perquè jo et buscava fora de mi, però tu eres en mi, però jo no era en mi». El fragment d'avui l'hem escoltat en la traducció de Josep Morgades. I això és tot per avui. Fins dimecres vinent i que tingueu una molt bona nit i una molt bona setmana.